La dictadura perfecta tindria la forma d'una democràcia, una presó sense murs on els presoners no somiarien ni en evadir-se. Aldous Huxley.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses...
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. David Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut al racó de pensar, avui realment molt oportú. Sobre què pensarem avui?
Oportú i densa, sobre la psicopatologia del poder.
No m'espantis l'audiència abans de començar, David Fernández.
I sobre la perversió, anem a dir-ho així.
Sobre la perversió.
Sí, de la necessitat de pensar com s'organitza la impunitat del poder, de continuar reflexionant per intentar entendre què passa a la nostra vida social, de com s'explica que davant l'actual situació de sofriments socials i de fraus i d'estafes que hem viscut, que davant la inhumanitat del moment no ens haguem posat més radicalment i més activament. Però... I d'on neix aquesta inèrcia i com s'ho fa el poder per continuar guanyant, anem a dir-ho així.
Parlem d'aquesta inèrcia i d'aquesta perversió, perquè jo, quan preparàvem el racó de pensar, pensava... I Donald Trump estava escenificant la signatura del trencament de l'acord amb l'Iran i la manera com ho feia, que era l'expressió del poder, no? De puc fer-ho, no? I ho estic fent... lligava i molt amb factors psicològics que analitza l'obra que vols que ens ajudi a pensar en el racó d'avui, no?
Que ens ajuda avui a pensar, sí que és psicopatologia del poder, un assaig sobre perversió i corrupció del professor i psicòleg Jorge Tizón, i que té molt a veure amb aquesta imatge. En podríem treure moltíssimes avui, segurament, quan parlem de psicopatologia del poder i de tot el que hi va relacionat. Un cert sadomasoquisme relacional, el narcisisme, l'enveja, les fantasies de poder i d'autosuficiència, moltes coses.
Frena. Perquè nosaltres tenim... Jo ara vaig a fer una lectura que és la que fem sempre, no? El poder porta implícit l'abús i a sota tot un conjunt de persones que ho assumim i que ens cau al damunt. Però el que sosté Jorge Tizón té a veure amb com nosaltres ens deixem introduir les dinàmiques del poder al cervell, i això es converteix en una psicopatologia col·lectiva, pràcticament.
Col·lectiva. El llibre, no? Absolutament, jo crec que té dos grans tesis. La central és que la perversió també s'organitza, i també es dissenya, i també es planifica, i també muta i canvia. I com deia un que deia que la civilització no elimina la barbària, només la perfecciona, doncs això, no? Que el panòptic de Benham, per dir-ho així, que era la macropressó, però que tots estàvem sols i aïllats, i ho sabíem, que estaven controlats, ha donat pas a aquesta cita d'Aldous Huxley, no? No, que tots estem amb una pressió, però estem contentíssims d'estar... no ho sabem, però estem feliços. I en l'època dels big data, que ho diu ell, contribuïm quotidianament a alimentar el que ell anomena organització relacional perversa, que és molt, molt interessant.
Vale.
Com a concepte operatiu.
El concepte és interessant perquè, si ara ens esteu escoltant i teniu la sensació que hi ha un poder i nosaltres, no? I aleshores aquest poder ens diu com hem de fer les coses i ens obliga a fer les coses, i que nosaltres, pobres, ho acceptem. No, la mirada és diferent. La que introdueix Tizón és: nosaltres assumim una manera d'organitzar-nos socialment que incorpora en la nostra lògica no fer front a les nostres pròpies pors davant del poder, no? Seria una mica això?
Sí, i sublimar-les i dissociar-les, perquè ell utilitza molt, òbviament, elements de psicologia i de psiquiatria i reflexions psicosocials de com aquest poder, no? molt proper també al que deia Naomi Klein a la doctrina del xoc, no? O sigui, sí. com els de baix ens fan pensar com els de dalt, i quin cost té, i ell té molts, molts elements, des de, precisament, no? Evitar el pensament crític, reduir l'autonomia, desaprendre. Jo crec que és brutal aquesta part, perquè a més és com si hi hagués un manual, no, del poder, i el manual del poder en el segle XXI remet molt al marquès de Sade, no?
Uh-huh.
La seva primera... la primera consigna era desaprendre la compassió, no? I per tant desaprendre el vincle, desaprendre la possibilitat de solidaritat i transformar la vulnerabilitat i la fragilitat que defineix la pròpia vida humana en aquests superegos i en aquests superjos. Jo recordo que diu, el llibre diu moltes coses, però diu precisament quan diu la mate porque era mía, no? És precisament perquè sap que no era seva. O sigui, l'ombra d'aquesta afirmació és precisament que sap que ningú és de ningú.
I ara aquesta dissociació, és possible que l'ésser humà, allò que no aplica en la seva vida emocional quotidiana, l'acabi acceptant quan es relaciona amb el poder? És a dir, que realment nosaltres assumim en la nostra relació amb el poder unes dinàmiques que estan organitzades, per això aquesta organització relacional perversa que dèiem, no? I en canvi són coses que no acceptem en la nostra vida quotidiana.
No acceptem no només això, sinó que a més ho capgirem. És a dir, i ell fa aquesta reflexió, no?, de que, per exemple, les idees de por o fàstic que formen part fonamental també dels aprenentatges, no?, de la vergonya, es capgiren, no?, i s'infonen... Ell parla molt de control, de càstig, de menyspreu, de triomf, no? I en canvi es deformen, no? O sigui, el menyspreu finalment va directament cap a qui més pateix, no? Cap a classes, grups socials i persones oprimides, submergides, emigrades, expulsades de la casa, expropiades, desnonades, no? I formem part, no?, d'aquesta cultura, evidentment, sadomasoquista. No?
Clar, tenim exemples recents i passats, d'aquest menyspreu cap a les classes oprimides que deies ara. L'altre dia sentíem com justificava una persona que està en els nuclis de poder propera a Mariano Rajoy, la seva cap de comunicació, que es disculpava perquè havia utilitzat un que les joden en referència a uns manifestants de pensionistes. I deia, doncs em disculpo i Santes Pasqües. Aquest Santes Pasqües, en el fons, el que revela és que no diem el que pensem quan estem davant de la gent i, en canvi, no li donem importància, banalitzem el menyspreu.
Banalitzem, i a més la frase, no?, contra els pensionistes a la cap de comunicació, jo crec que precisament hi ha una perversió. Pocs dies abans, la cap de comunicació de Mossos criticava la sentència de la manada i era fulminantment cessada, i aquesta dona no ha estat cessada. És a dir, una persona, no?, que fa una crítica, no?, d'una injustícia com la sentència de la manada és fulminantment cessada del seu càrrec, i una altra que se n'en fot dels pensionistes, que a més, com tot, perquè també hi ha un altre factor de Tizón que diu la desmemòria, no?, el no processament dels dols anteriors, la negació del que ha passat abans de la desmemorització col·lectiva. Si fiquéssim totes les frases que hem hagut de sentir, també hi havia un que es fotin, no?, contra els aturats d'una diputada del PP. Jo recordo el responsable del Consell Ciutadà de l'Exterior de l'Estat espanyol, càrrec oficial, diputat del PP, que va dir les lleis com les mujeres estan per violar-les. Això, això ho va dir fa 5 anys. No? I, per tant, la pregunta fonamental és com col·laborem amb el menyspreu, no?, sense adonar-nos.
I com l'assumim com a normal.
I com anul·lem les possibilitats de vincle, que després parlarem per posar una mica de llum en la foscor, no? I ho assumim com a normal i ho reproduïm quotidianament, reproduïm permanentment els discursos, les pràctiques, no?, a les que el poder ens ensinistra per terra, mar i aire, amb aquesta subtilitat on també hi ha molta dependència tecnològica. És un concepte també el de psicopolítica que Han també l'ha utilitzat, és a dir, que estem profundament esgotats, que ens venen que estem sols, no?, i on també hi ha una pedagogia del sadisme, que és la desconfiança i la desesperança, no? La desconfiança en ningú, no pots fiar de ningú, i la desesperança ningú mai t'ajudarà, no? I això és com si fóssim tots persones aïllades.
Ara apaïm això, que hem dit fins ara, i posem-hi música. Mama don't. Mama, don't cry. Mama, don't. Just know you saved me. Mama, don't. Mama, don't cry. Mama, don't. Just know you saved me. And she's been on my mind for the longest, longest time. And she's been on my mind for the longest, longest. And she's been on my mind for the longest, longest time. And she's... A veure, hem dit dues coses abans d'aquesta pausa musical. Una era... diguéssim que el sistema no ens impulsa a pensar, el Big Data, per resumir-ho, ens va catapultant informació amb aquesta sensació d'isolament que al final l'acabem tenint tots, i alhora no tenim memòria. I són dos factors molt importants que acaben ajudant en aquesta perversió. No?
Ajudant una perversió que ens fa viure en bombolles. Com tots sabem, la bombolla, quan esclata, resulta que hi ha el buit, no? I parla de moltíssimes bombolles, eh? La immobiliària, per suposat, que està en l'inici del frau, però també la bombolla sanitària, un país altament consumidor, no? De tota mena d'ansiolítics, i també de la bombolla psicosocial, no? Uh-huh. Que ens fa veure tot el que passa a fora al món com si ho veiéssim per la televisió. Si tot allò és l'espai sideral exterior, no ens afecta ni tenen cap mena de vinculació. No? I això fomenta, dins del que deies, la ictopia, no? O sigui, ni utopia ni distopia, sinó l'ara i aquí immediat, el soma, que diria Huxley, no? O sigui, allò que consumim cada dia i que ens anestesia, ens xuta o ens desconnecta de la
realitat. Però és curiós, perquè una realitat, la nostra, que podria estar més informada que mai de l'ahir, de l'avui i del demà, i per tant tenir una visió global, molt més que en altres èpoques, en altres segles, més que mai està enganxada, atrapada a l'avui, perquè és incapaç de digerir...
I a la perversió del llenguatge també, no? El new spoken que diria Orwell, no? A la nova parla de com capgirem absolutament el sentit de les paraules. I la contradicció fonamental, perquè el llibre també hi posa esperança, òbviament, és que passa en el context precisament que tu dius, que quan no mai hem estat més preparats, no, per precisament fer les coses bé, però en fi, el Marquès de Sade també deia sobretot mai facis el bé. No?
Una de les reflexions que fa Jorge Tizón, que a mi em semblen molt interessants quan parla del llenguatge, ara ho deia David Fernández, és quan no utilitzem acuradament el llenguatge, portem les paraules en camps semàntics que no es corresponen i entrem en dinàmiques de caos, no? Banalitzem els conceptes polítics, en política s'utilitza molt, no? Banalitzar fenòmens, aquí s'ha parlat molt de dictadures i s'ha banalitzat el nazisme i aleshores tot perd la dimensió correcta i tot aboca al caos, no?
Tot, absolutament, i això és la part que a mi m'ha costat entendre, perquè no estic avançat a la psicologia, però quan parlen, no, de la de sublimació, de l'agressió i de la simbolització de la por, és a dir, que en veritat tenim por. Aquesta por, quan la sublimem, és precisament això, agafant el discurs del poder per aferrar-nos a la seva seguretat, és a dir, una servitud voluntària. Una esclavitud de dir, bueno, jo em quedo
aquí, no.
Perquè al final el poder...
Si he de vèncer la por, m'he d'enfrontar.
Bueno, la llibertat és afrontar la por. Sempre ha sigut així des de fa molts segles. I la por a la llibertat, precisament, és el que ens remet a aquestes situacions on hi ha noves formes de tirania emmascarades de democràcia. Això no és nou, jo crec que hi ha unes quantes dècades que moltes persones ja estan reflexionant. De fet, Marcuse ja parlava de sublimació repressiva, és a dir, quan acceptem ja tot i diem renuncio, no?, a cap perspectiva d'autonomia social, ho desaprenc tot, formo part d'un engranatge i és la figura de l'esclau voluntari.
I també una altra de les reflexions que incorpora aquest llibre Psicopatologia del poder, que no ho hem dit però està editat per Herder, de Jorge Tizón, és dir, ens acostem en una realitat, i em sembla que cita Steiner quan parla d'això, de pensar que tot el que passa fora en el sistema és una altra realitat, no és la nostra,
sí.
No? És com si no anés amb nosaltres. I qui ens ajuda a pensar avui?
Avui ens ensenya a pensar el grandíssim Chesterton.
A tot el món li resulta avui familiar les burles contra els polítics, els acudits sobre suborns a polítics, les al·lusions periodístiques a la venda d'honors o als fons reservats del partit. Sobretot, avui ja ningú se sorprèn. Tant de bo se sorprenguessin, o dit d'altra forma, s'avergonyissin. Si s'avergonyissin, podien fer alguna cosa per canviar-ho, perquè en darrer terme, aquest és el punt més feble del que es posa de manifest. En resum, tot allò era i continua sent pura plutocràcia. Aquest creixent nombre d'intel·lectuals que se n'alegra que la democràcia hagi fracassat no té en compte la desgràcia molt més atziaga de que la plutocràcia hagi triomfat. Vol dir que ha tingut l'únic èxit que li era possible, perquè la plutocràcia no té filosofia ni moral ni significat. Només pot tenir un èxit material, és a dir, un èxit menyspreable. J.K. Chesterton, autobiografia, 1936.
Atenció amb el que diu Chesterton. Aquest creixent nombre d'intel·lectuals que se n'alegra que la democràcia hagi fracassat no té en compte la desgràcia molt més atziagat que la plutocràcia hagi triomfat. Any 1936.
1936, sí, sembla mentida. Sembla mentida. Però estem... sí, ens ajuda i a més lliga molt el, jo crec que el pensament de Chesterton i de l'irreverent Chesterton amb el que diu Tizón, que és al final quan planteja les alternatives, no? És la recuperació del vincle social, quan citaves també Steiner, no? De les possibilitats d'humanitat, i Tizón hi oposa obertament una nova cultura. És curiós perquè mai saps com acaben els llibres, no? I quan hi ha un llibre que parla de corrupció, de perversió del poder, de sadomasoquisme oficial, anem a dir-ho així, en les relacions socials, i és de psicologia, i t'acaba parlant de desobediència, dient que l'única alternativa
davant d'aquesta servitud és desobediència.
Davant l'horror, davant l'organització de la crueltat, dius, bueno, vés amb compte, perquè no, estem en un estat en què l'estat penal ha desplaçat ja la política i ha assumit tota la funció gestora de les relacions, en aquestes polítiques. No? I no, ja hi defensa una nova cultura, una nova, l'antiga cultura de la solidaritat, de la gratitud, una cultura de la reparació i de la reparativitat, que és molt, molt interessant, i òbviament una cultura de la integritat. No?
És a dir, no ens podem relacionar acríticament amb el poder, hem de ser capaços de no convertir-nos en servidors d'aquest poder d'una manera crítica, hem de poder-lo respondre, i això vol dir fer front a les nostres pors també, no? Perquè el poder fa por quan està en aquesta fase de psicopatologia.
I a més es posa una cosa, jo crec que en perspectiva històrica també, que el Chesterton també en aquesta biografia ho explica quan diu qui va impedir que s'impedís la guerra, no? És a dir, com funcionen també que és la capacitat d'anticipar-se i la capacitat de preveure, una cosa que li encanta dir al Xavi Antic quan cita Levinas, no? Hem de preveure i evitar la guerra.
Per tant, hem de pensar abans de que passin les coses, no reaccionar només.
Utilitza una frase de Niemöller, que tots coneixereu perquè va ser, no?, aquell protestant alemany.
Tots, mira, ara està tota l'audiència dient sí, David Fernández, bueno, tots coneixem Niemöller, que no sé com no se'ns ha acudit a nosaltres.
Un poema que tothom atribuïa a Brecht, però que és de Niemöller, que és primer van anar pels comunistes, però ell, Niemöller, quan parla de l'extermini nazi, ja sabeu que era de la Església Confessant, que són els únics que es van oposar des del cristianisme al nazisme, diu, si haguéssim parlat, no? Dic, puc imaginar que tal vegada 30.000 o 40.000 cristians protestants haguéssim mort, però també puc imaginar que haguéssim salvat a 30 o 40 milions de persones, perquè aquest és el silenci, perquè això és el que ens va costar el silenci. Aleshores, callar és el més inútil que podem fer.
Clar, callar és el més inútil que podem fer, hauríem de ser capaços de respondre, però això no només en la nostra vida quotidiana, és preguntar-nos sempre quina relació tenim amb la gent que exerceix el poder sobre nosaltres. I quan nosaltres l'exercim.
Perquè el poder, finalment, és una relació. Més que altra cosa. No és un espai, no és un instrument, és una relació. I és veritat que s'ha de fer això, que, com deia Tizón, una multitud de desobediències múltiples, i també amb una reflexió, no?, que ell utilitza el llibre i que dona molt per pensar, donaria per un altre racó, i que diu sempre hi ha una solució simple, clara i plausible per als problemes complexos, i invariablement sempre és falsa.
Psicopatologia del poder, avui al Racó de Pensar, de Jorge Tizón, un assaig sobre la perversió i la corrupció que ens ha permès avui aturar-nos en com ens relacionem nosaltres amb aquest poder que a vegades ens paralitza a través de la por.
El poder intrusiu, anem a dir-ho així.
El poder intrusiu, si el tenim al cap, és quan ens bloqueja. David, amb quina cançó ens n'anem avui, del Racó?
Doncs amb una meravella poètica i humana, que és una poesia del Casasses cantada per la veu inconfusible de Miquel Gil, i que ens diu que encara l'amor és Déu en barca i l'amor és pan formatge.
Bon viatge, David.
Gràcies.
D'acord, no ens entenem i ens sabem estimar. D'acord, no ens entenem i ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna cerimònia. La por, si l'aprofites, la por, si l'aprofites, la por, si si l'aprofites. Carta que ara ve, ja l'em puc destapar. La carta que ara ve, ja l'em puc destapar. L'amor és ritual, i el ritual és la vida. La vida n'artirà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.